Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. Nou pols entre Junts i el PSOE a pocs minuts que comenci a Madrid el Congrés dels Diputats, el ple que hauria d'aprovar en principi el text definitiu de la llei d'amnistia. Els de Carles Puigdemont es mantenen per ara en votar no aquesta llei d'amnistia si els socialistes no els voten les seves esmenes que busquen evitar deixar fora d'aquesta llei les causes que ara s'investiguen com a terrorisme, és a dir, les causes del tsunami democràtic i també la trama russa del procés anomenat cas Volkhov, on es podria acusar els investigats en aquest cas de traïció. I és que la por de Junts, veient els moviments que han fet els jutges aquestes darreres setmanes, és que el mateix impulsor d'aquesta amnistia i un dels principals beneficiats, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en pugui quedar fora. Pau Massí, bona tarda.
Bona tarda.
Junts posa un cop més, per tant, contra les cordes al PSOE i li demana que voti a favor de les esmenes si volen que la llei tiri endavant.
Sí, el ple està fixat per d'aquí una hora a les 3 de la tarda i les negociacions entre els grups estaran obertes fins a l'últim minut, però el marge de maniobra és escàs, ja que el PSOE es nega a fer més canvis al text aprovat a la Comissió de Justícia de la setmana passada. Ho deia avui a Ràdio Estel el diputat socialista Paco Aranda.
I nosaltres estem en una posició que creiem que el que ja va sortir de la comissió doncs és una llei perfectament votable avui.
Si no hi ha canvis, Junts, que ha reunit aquest matí l'executiva d'urgència, es decanta per votar en contra de la llei si els socialistes i la resta de partits de la investidura no accepten les seves esmenes.
N'estarem pendents, per tant, si Junts acaba votant que no, la llei no podria tirar endavant avui, ja que no tindria la majoria suficient per fer-ho. Si no prospera, per tant, aquest text, tornarà ara a la Comissió de Justícia, que tindrà un mes per fer un nou dictamen i portar-lo un altre cop al ple del Congrés. Junts és l'únic partit que per ara suposa aquesta llei. Esquerra aquest matí ja ha anunciat que donarà suport al text tal i com està redactat ara mateix.
També des del govern català veuen la llei robusta i creuen, a diferència de Junts, que els casos de terrorisme queden emparats. Aragonès també demana aprovar la llei avui.
El que voldrien aquests determinats sectors que estan concentrats en el poder judicial o en altres poders de l'Estat molt conservadors, el que voldrien és que no hi hagués llei d'amnistia. Per tant, el que hem de fer és seguir treballant. Tenim una proposta que és robusta, que és sòlida, però, evidentment, doncs, el que és imprescindible és poder arribar a un acord.
Són declaracions del president de la Generalitat des de Brussel·les, on avui ha anat a defensar precisament aquesta amnistia.
Així que avui es preveu una nova jornada d'infart al Congrés dels Diputats. El ple ha de començar, com dèiem, d'aquí poc menys d'una hora. Tot el que passi, qualsevol novitat d'última hora, us l'explicarem en directe. Això pel que fa a Madrid, a Catalunya, el govern ha aprovat aquest dimarts prohibir els telèfons mòbils a les classes de primària a partir del curs que ve.
Al curs 2024-2025, tots els centres educatius del Servei d'Educació de Catalunya han de tenir regulat l'ús dels telèfons mòbils.
És l'anunci que feia aquest migdia després del Consell Executiu la consellera d'Educació, Anna Simó.
A partir del proper curs, l'ús del mòbil no estarà permès a infantil i primària i a secundària. La seva utilització estarà condicionada a usos educatius específics, si així ho decideix l'institut. De fet, Educació diu que serà el centre qui decidirà si l'ús queda totalment prohibit a secundària.
Fora de les aules, els pagesos catalans s'afegeixen a les onades de protestes d'arreu d'Europa i anuncien mobilitzacions i talls de carreteres a Catalunya pel 13 de febrer. Des del sindicat Assaja confirmen a Ràdio Estel que imatges com les que s'han vist aquests dies a França es podrien repetir a Catalunya.
Doncs es podrien repetir. El nerviosisme latent que en aquests moments dins el sector agroalimentari és important.
Aquesta tarda els pagesos es reuneixen en assemblea per definir la resta d'accions. També n'estarem pendents, tot això en un dia on hi ha hagut un nou crim a Catalunya, ara a Cornellà de Llobregat. El cos d'un jove s'ha trobat calcinat dins d'un cotxe aquesta matinada i els Mossos d'Esquadra ja han detingut un home que estaria relacionat amb els fets.
La víctima tenia 29 anys i tot apunta que coneixia la persona detinguda, que és un altre jove de 28 anys. Els Mossos investiguen si un conflicte personal hauria sigut el detonant del crim.
A tot això, els Mossos ja han detingut el sospitós de matar la seva dona a Torroella de Montgrí. El cos, recordaran, va ser trobat aquest cap de setmana dins d'un cotxe tocada a la desembocadura del riu Ter. L'home l'han detingut a Flaçà, municipi a uns 20 quilòmetres escassos de Torroella. I en els esports, la roda de premsa més sincera de Xavi Hernández.
Tengo la sensación que haga lo que haga y diga lo que diga no es suficiente y por eso mi marcha.
roda de premsa que ha fet aquest migdia. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Ja alliberat de la pressió dient que marxa al juny, l'entrenador del Barça s'ha obert i ha explicat els motius del seu adeu i que la marxa, en aquest cas, ja li rondava pel cap a l'inici de la temporada. Admet també que està emocionat amb les mostres de suport rebudes.
I una gran notícia, més de mig any després, ha tornat Ricky Rubio.
Primer entrenament des de que l'estiu posés en pausa la seva carrera esportiva, ha estat al Palau Blaugrana a les ordres d'un Roger Grimau encantat amb la seva presència. Qui podria seguir els seus passos o no és Marc Gasol. En parlem als esports.
I pel que fa a la cultura, el músic i escriptor Ramon Gené ha guanyat el Premi Ramon Llull de Literatura Catalana amb la novel·la Història d'un piano.
L'obra narra la història d'un home que descobreix un secret ocult en un piano que el portarà a recórrer els fets més destacats de l'Europa del segle XX. La novel·la arribarà a les llibreries el dia 6 de març.
Ara, aquí uns minuts us ho expliquem tot plegat. Abans sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica continua dominada per l'anticicló, però tal com s'ha posicionat damunt del continent europeu, ens envia vents humits, i això fa que a la costa tinguem més núvols, més humitat i fins i tot algunes boires que aquest matí tapaven força el cel a punts de la costa. Les boires de les comarques del Pla de Lleida també, al llarg del matí, es van aixecant i queden en forma d'estrats baixos durant la resta de la jornada. Per tant, un dia en el qual va sortint a poc a poc el sol, però encara tenim aquestes boires altes a les comarques de l'interior i també aquesta nuvolositat entre variable i abundant a punts de la costa, tot i que la tendència és que al llarg de la tarda aquests núvols es vagin trencant. Les temperatures màximes de 12 a 16 graus, de cara demà una jornada idèntica a la d'avui. Al matí amb força núvols a la costa, també a les comarques de l'interior en forma de boires, alguna boira també al litoral, temperatures estables. De moment, a una setmana vista, no es preveuen precipitacions.
Gràcies, Jordi. Ara passen 6 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Nova jornada d'atenció i incertesa fins l'últim minut al Congrés dels Diputats. Aquesta tarda, de fet, d'aquí a poca estona, ha de començar el debat de la llei d'amnistia i Junts per Catalunya s'inclina a votar-hi en contra si el PSOE no accepta les esmenes per eliminar qualsevol referència al terrorisme. L'objectiu dels de Carles Puigdemont és garantir que la norma cobreixi els investigats pel cas Tsunami Democràtic i pel cas Volhov.
L'executiva del partit s'ha reunit de forma extraordinària aquest matí per avaluar les negociacions amb el PSOE, que continuen obertes i estaran en marxa fins a l'últim minut. La previsió és que el ple del Congrés per votar la llei arrenqui a les 3 de la tarda. La intenció de Junts és tancar un pacte abans de la votació que empari els casos investigats per terrorisme, com és el cas del Tsunami Democràtic, que afecta directament a Carles Puigdemont, la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, i 10 investigats més. Ara mateix la llei diu que quedaran incloses dins l'amnistia les persones investigades per terrorisme sempre que no hagin vulnerat de forma greu els drets humans, però per mirar de deixar fora de l'amnistia el Tsunami, el jutge que investiga el cas i veu ara aquests drets humans vulnerats.
Per això Junts té por que els investigats per aquest cas no puguin acollir-se després a la llei d'amnistia, igual que podria passar amb l'entorn de Puigdemont, que està investigat pel cas Volhov, que es coneix com la trama russa del procés, que, com explicàvem ahir, un nou moviment judicial a la desesperada els vol acusar de delicte de traïció, que també quedarien fora d'aquesta llei del perdó.
Davant d'això, i per evitar futures interpretacions no desitjades de la llei, Junts insisteix que cal treure del text qualsevol referència al terrorisme, però el PSOE s'hi nega per evitar un xoc amb la justícia europea. En aquest sentit, Junts porta al ple d'avui dues esmenes que intentarà que s'aprovin, tot i que amb poques probabilitats. Ho deia aquest mateix matí en declaracions a Ràdio Estel el diputat del PSC i portaveu de justícia del grup parlamentari socialista al Congrés, Paco Aranda.
Sempre, a la vida, mentre hi ha temps, sempre es poden negociar, però ja dic que nosaltres estem en una posició que creiem que el que ja va sortir de la comissió, doncs és una llei perfectament votable avui.
Per tirar endavant el text, cal que hi votin a favor tots els partits que defensen l'amnistia. En cas de no superar aquesta votació, la llei tornaria a la Comissió de Justícia, on durant un mes es podrien fer noves modificacions abans que torni al ple del Congrés.
Davant d'aquest fet, el negociador de Sumar d'aquesta llei d'amnistia, Jaume Sens, critica que Junts se situï en una posició de màxims un altre cop. L'exdiputat considera que el millor seria aprovar avui la llei i després si cal fer-hi noves modificacions, ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
Crec que hem d'esforçar-nos tots per poder arribar a aquest acord, i si no arribem a aquest acord, jo crec que és millor plantejar una reforma a cap d'uns dies, però almenys avançar a partir del que tenim consolidat. L'estratègia a vegades del tot o res, o de si no és perfecte no val res, és una mala estratègia. A més, jo vull recordar que fins fa poc Junts deia que no feia falta esmenar la llei.
Unes declaracions de Jaume Asens, que per ser en aquesta mateixa entrevista ha anunciat que es dona de baixa de Podem, però tornant amb l'amnistia, també n'ha parlat el president Pere Aragonès, que ha dit que aquesta llei és clau per superar la repressió que encara afecta els independentistes. Aragonès, que ha parlat des de Brussel·les, confia que s'arribi a un acord amb el PSOE per aprovar les esmenes i que el text pugui tirar endavant avui.
El que voldrien aquests determinats sectors que estan concentrats en el poder judicial o en altres poders de l'Estat molt conservadors, el que voldrien és que no hi hagués llei d'amnistia. Per tant, el que hem de fer és seguir treballant. Tenim una proposta que és robusta, que és sòlida, però, evidentment, doncs, el que és imprescindible és poder arribar a un acord.
I en la línia del president, Esquerra ja ha assegurat el seu vot a favor a la llei avui. Primer ho ha confirmat la diputada del partit a Madrid, Teresa Jordà, i després s'hi ha referit també la portaveu del govern de la Generalitat, Patrícia Plaja. Per als republicans, és millor aprovar la llei ara, encara que vegin que té punts a millorar. Anem cap al Palau de la Generalitat. Judit Casellas, bona tarda.
Sí, bona tarda. Esquerra ja ha anunciat el seu sí a la votació d'aquesta tarda, la llei d'amnistia, encara que el PSOE no acabi acceptant les esmenes vives dels partits independentistes. Així, el govern monocolor dels republicans es posiciona en aquest mateix sentit. La portaveu Patrícia Plaja pensa que és millor tenir la llei al sac i ben lligada abans que dilatar més la negociació i assumir el risc que hi hagi algun contratemps que la faci descarrilar.
Cap llei pot tapar absolutament totes les interpretacions polítiques que vulguin fer alguns jutges. Una llei d'amnistia perfecta no pot existir en un conflicte polític obert. I la llei d'amnistia que es vota aquesta tarda, certament, no és perfecta, però sí que permet tancar centenars de causes obertes.
El govern no té la garantia absoluta que el redactat actual blinda prou bé totes les causes que enfronten els independentistes, com aquelles que tenen obertes Marta Rovira o Carles Puigdemont per terrorisme en el cas de Tsunami Democràtic. Ara bé, pensen que és gairebé impossible aprovar una llei perfecta davant dels moviments que estan fent jutges, com Manuel García Castellón, amb les causes obertes per als fets del 2017.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues i 11 minuts més qüestions. Aquest dijous es podria, atenció, aprovar l'emergència per sequera al sistema Ter Llobregat després que les reserves dels embassaments d'aquests àmbits estiguin a punt de baixar del 16%. Avui, ara mateix, estan al 16,3%.
Davant d'aquesta situació, el govern de la Generalitat preveu reunir la taula interdepartamental de sequera aquest dijous 1 de febrer. Una trobada, segons ha explicat la portaveu Patrícia Plaja, on es valorarà l'escenari i molt probablement es decretarà l'emergència. Les altes temperatures d'aquests dies han tingut un impacte i han provocat un descens en la reserva d'aigua més pronunciat, més propi dels mesos de primavera, que no pas d'hivern. En aquesta fase d'emergència es restringeix encara més els usos de l'aigua. Una de les mesures que estava sobre la taula és la reducció de la pressió en alguns municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, que per ara encara no està clara. Fonts de l'AMB asseguren a Ràdio Estel que la reducció de la pressió de l'aigua està pendent d'acordar-se amb els ajuntaments.
D'altra banda, abans d'aquesta fase d'emergència, el que sí que ja ha aprovat avui el govern és la prohibició dels mòbils a les aules de les escoles de Catalunya. La prohibició afecta els alumnes de primària, és a dir, des dels 6 fins als 12 anys, i queden fora de la normativa de moment els estudiants de secundària dels 12 fins als 16 que podran portar-los, però només se'n permetrà l'ús quan el professor ho requereixi per alguna activitat acadèmica concreta.
Ara seran els instituts els encarregats de decidir quan i de quina manera podran fer servir el mòbil els estudiants de secundària. Ho ha explicat la consellera d'Educació, Anna Simó, que també ha dit que la norma es començarà a aplicar al setembre que ve, quan comenci el nou curs.
Avui mateix hem enviat a les direccions les instruccions i les orientacions sobre l'ús dels dispositius mòbils en els centres del Servei d'Educació de Catalunya. De manera que el curs 2024-2025, tots els centres educatius del Servei d'Educació de Catalunya han de tenir regulat l'ús dels telèfons mòbils, publicar-ne les normes a la seva pàgina web perquè siguin públiques, doncs, i informar-ne les famílies, informar-ne el claustre.
El document que s'enviarà als centres educatius diu que l'ús dels telèfons mòbils ha de ser el mínim possible. A secundària, els docents hauran de justificar que quan es faci servir té un objectiu educatiu. De fet, el text diu que és millor utilitzar els dispositius digitals que té cada centre en comptes dels mòbils dels alumnes.
El document que té com a origen les directrius aprovades pel Consell Escolar de Catalunya al desembre serà traslladat ara, com dèiem, a les direccions escolars perquè l'incorporin a la seva normativa interna. interna. Amb aquesta normativa, la Generalitat s'ha avançat al text que el govern espanyol té previst discutir demà amb totes les comunitats.
Sí, el govern català aposta per prohibir l'ús del mòbil a les aules a totes les etapes educatives. A primària serà inflexible i estarà prohibit també a l'hora del pati, al menjador o durant les extraescolars. Els alumnes hauran de tenir el mòbil parat i guardar-lo en un lloc que triarà cada centre educatiu. A l'ESO també haurà d'estar guardat i parat. Si algun alumne no ho compleix, els professors li podran treure el mòbil, custodiar-lo fins que s'acabin les classes i avisar a la família. Si un estudiant incompleix aquestes normes, la Generalitat preveu sancions en funció de la gravetat. Aquest text, com deia, s'ha aprovat just el dia abans que la consellera d'Educació, Anna Simó, es reuneixi amb la ministra i la resta de consellers del RAM per aprovar una normativa similar conjunta per a tot l'Estat.
Per valorar aquesta decisió que ha pres avui el govern, saludem a la Lluna Porta, portaveu del moviment Adolescència Lliure de Mòbils. Lluna Porta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, com veuen, veuen com una victòria aquesta prohibició aprovada avui pel govern? Com ho valoren?
Francament, estem molt contents que aquest debat del benestar infantil s'hagi posat sobre la taula, però veiem com a insuficient aquesta mesura, perquè justament deixa fora el col·lectiu més vulnerable de les criatures, que són l'adolescència entre els 12 i els 16 anys. Per tant, ens sembla una mesura insuficient i és una pena que no s'hagi fet una mica més contundent.
Per tant, cal de traslladar al govern, ho veuen com que li passa la pilota a les direccions del centre per decidir què fer amb els adolescents que van amb mòbil a les classes?
Efectivament, em sembla una pena, perquè això el que fa és discriminar els infants, perquè quedaran mans dels centres i, per tant, cada centre ho farà d'una manera diferent. I el que nosaltres entenem per bretxa digital és la diferència que genera en l'ús i l'abús de les pantalles en les persones amb menors recursos socioeconòmics. S'ha demostrat que la gent que té menys recursos econòmics, doncs passen, els seus infants passen més temps davant de les pantalles perquè potser no van a pàdel, potser no van a fer activitats escolars com idiomes, el que sigui, no?, teatre, perquè no s'ho poden permetre. Llavors, aquests nens són els discriminats. Si ja passen més temps amb les pantalles fora de l'escola, que a més a l'escola també hi hagi aquesta situació, no afavoreix justament aquests nens més desfavorits.
Però si estem parlant de...
I ens sembla que amb un cervell immadur tot ús és abús. Per tant, això ho diu la Catherine Lecuyer, que és experta en el tema, i el que ens sembla és que cada família ha de fer el que cregui, aquí no hi podem entrar, però en tot cas l'escola perd una oportunitat quan el que no està fent és i ajudar a democratitzar i que tots els nens tinguin les mateixes oportunitats.
S'està parlant també, per exemple, de les competències digitals en aquest àmbit. Per tant, no veu com a bona la mesura que sigui cada escola qui faci ús dels mòbils per ensenyar aquestes competències digitals als alumnes, que al cap i a la fi, quan marxin d'aquesta escola i siguin adults, faran servir el mòbil en el seu dia a dia?
No acabo d'entendre el sentit de la pregunta.
No, és a dir, sí, no és una bona oportunitat el fet que les escoles puguin regular com ensenyen l'ús del mòbil quan al final és el que es trobaran quan aquests alumnes surtin de les escoles amb 17 o 18 anys. És a dir, és una bona oportunitat que el govern...
El que nosaltres creiem és que ara mateix hi ha un abús de pantalles, que tothom això ho pot veure. Són les dades que tenim. Per tant, el que ens sembla és que sobre aquest abús es prolongui i justament en un espai en què les famílies no hi poden entrar. I a més que un professor pugui demanar als alumnes que treguin el mòbil, això pressuposa que l'han de portar i discrimina aquelles famílies, aquells alumnes que han decidit no portar el mòbil a classe. Per tant, no ens sembla interessant, tampoc ens sembla interessant que en el pati doncs, es pugui també fer servir, perquè creiem que això és una cosa que els nens necessiten socialitzar sense pantalles, i tots sabem que el mòbil és addictiu, és una cosa que s'ha demostrat, i que no ens sembla interessant doncs, que els nens tinguin aquesta tentació tota l'estona a la butxaca. És com si tu tens un caramel tota l'estona a la butxaca, però diu no te'l mengis, no? Però són moltes hores i la tentació és molt gran, per tant, el que fa això és distreure el nen del que hauria de fer, que és aprendre, socialitzar, i això és el que s'hauria de fer a l'escola.
Lluna Porta, portaveu del moviment Adolescència Lliure de Mòbils, gràcies per atendre avui la trucada de l'Estel Migdia. Que vagi bé, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Estel Migdia.
A Madrid avui i demà el cardenal Joan Josep Omella participa en la que és la seva última comissió permanent de la Conferència Episcopal, ja que per edat no podrà renovar el seu càrrec de president el proper mes de març. En aquesta reunió, els bisbes espanyols han d'estudiar el Pla de Reparació Integral de Víctimes d'Abusos Sexuals en l'àmbit de l'Església, que presentarà el Servei de Coordinació i Assessorament de les Oficines per a la Protecció dels Menors. També repassarà el darrer informe actualitzat del servei anomenat per donar llum.
A més, els presidents de les comissions episcopals explicaran les seves activitats i projectes, i també hi haurà un temps per parlar sobre el sínode dels bisbes, tot i que la Conferència Episcopal no ho diu oficialment, l'aplicació de la declaració Fiducia Supplicans, que avala les benediccions a divorciats i parelles homosexuals, serà present en els debats d'aquesta comissió permanent dels bisbes espanyols.
Tornem a Catalunya. Els pagesos amenacen en traslladar a casa nostra les protestes que hem vist aquests dies a França, on els agricultors han bloquejat les principals carreteres del país. Des d'ahir, de fet, tenen bloquejats alguns accessos de la capital de París.
I els pagesos catalans han convocat per aquesta tarda una assemblea on han de concretar quines mobilitzacions faran a partir de la setmana que ve. Pere Roquer, president del sindicat Assaja, ja ha avançat que podrien ser semblants a les de França. Són declaracions d'aquest matí a Ràdio Estel.
Doncs se podrien repetir, es podrien repetir, sí, sí, es podrien repetir. El nerviosisme latent que en aquests moments dins el sector agroalimentari és important.
D'aquesta manera, el sector se sumaria a les protestes dels agricultors de França, Alemanya, Romania o Polònia. Roquer ha explicat que el problema dels pagesos rau en la burocràcia i en l'augment de costos productius i creu que tota la pagesia europea està unida per una qüestió que els afecta a tots.
Sense esperar el que acabi decidint en l'assemblea d'aquesta tarda, Unió de Pagesos s'ha avançat i anuncia talls a les autopistes catalanes pel proper 13 de febrer. També es manifestaran al Port de Tarragona per denunciar les importacions de productes que fan competència deslleial, diuen els agricultors catalans.
Amb aquestes protestes, el sindicat exigeix mesures per solucionar la greu situació que pateixen els pagesos catalans. La situació també s'ha vist agreujada per l'increment de costos desmesurats i la pèrdua de producció per la sequera. Unió de Pagesos també preveu protestes a les comarques de Girona, accions que es concretaran a l'assemblea que s'ha de celebrar, com dèiem abans, aquest vespre a Fondarella, al Pla d'Urgell, on estan citats diversos sindicats i entitats agrícoles.
Més coses pel que fa a la nostra butxaca. Després de 4 mesos consecutius a la baixa, els preus tornen a repuntar lleugerament aquest mes de gener, que tancarà amb una inflació del 3,4%. Són 3 dècimes més que el desembre.
Aquesta pujada s'entén per l'encariment del preu de l'electricitat, que el gener d'ara fa un any era més barat. Per contra, els carburants han disminuït el seu cost al gener. Pel que fa a la inflació subjacent, la que no té en compte ni aliments ni elaborats ni preus de l'energia, continua baixant i queda en el 3,6%, 2 dècimes menys que el mes passat.
I 2 apunts de successos abans dels esports. Primer, a Cornellà, ho dèiem abans, els Mossos d'Esquadra han detingut un home que estaria relacionat amb la mort d'un altre noi. Els fets han passat aquesta matinada, quan la policia catalana ha rebut un avís perquè s'estava cremant un cotxe al barri de Sant Ildefons. Quan han arribat al lloc, pels voltants de les 5 de la matinada, els agents han trobat un cadàver al maleter. El cos presentava signes de violència.
La víctima tenia 29 anys i les gestions de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos han permès relacionar-lo amb un conegut seu. 2 hores després, cap a les 7 del matí, els agents han detingut el sospitós, que té 28 anys. Tal com recullen diferents mitjans, la víctima i el detingut es coneixien i sembla que un conflicte personal hauria sigut el detonant del crim. La justícia, que s'encarrega de la investigació, ha decretat el secret d'actuacions.
És el segon crim en poques hores que tenim a Catalunya després del d'aquest cap de setmana a Torroella de Montgrí, i del qual els Mossos ja han detingut el principal sospitós de matar la seva dona. Recordaran que el cos va aparèixer dins d'un vehicle a tocar de la desembocadura del riu Ter.
L'home, parella de la víctima, ha estat detingut a Flaçà, on els investigadors l'han trobat i capturat a 11:45 del matí. La policia va trobar el cos de la dona a dins d'un cotxe que li havia deixat un amic mecànic, ja que el seu estava espatllat. Aquest dilluns, l'Ajuntament de la localitat Baix Empordanesa va convocar un minut de silenci en el qual hi va assistir l'entorn de la víctima, que assegurava que el sospitós va demanar uns amics que el portessin amb cotxe a una altra localitat.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Comencem aquesta hora parlant dels esports i ho fem parlant de mercats de fitxatges. Pol, el Barça vol tancar el de Lucas Bergvall.
Sí, és una informació de darrere dels companys de Gigantes i del diari Esport. És un davanter suec de 17 anys, ja és a Barcelona per ultimar l'arribada al club blaugrana. Ara mateix està dinant amb el seu agent i amb Deco, el director esportiu del Futbol Club Barcelona, i segons l'Esport, les negociacions estan molt avançades i el club pagaria 7 milions d'euros per la seva incorporació, més 3 en variables. Actualment, Bergvall milita, en aquest cas, a les files del Jurgen Garden de la Lliga Sueca.
I no va ser lluny, a Finlàndia, Alejandro Valde ha estat operat amb èxit de la seva lesió al tendó isquiotibial.
Lesió que es va fer al partit de Copa contra l'Atlètic Club de Bilbao i que el deixa fora tota la temporada. L'encarregat de realitzar l'operació ha estat un habitual del club, l'especialista Lasse Lempainen, amb la supervisió dels serveis mèdics del club. Un Barça que s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva amb la presència del president Laporta. Juga demà contra Osasuna en partit posposat de la 20a jornada. No tot són males notícies. Ter Stegen ha entrenat en solitari abans que arribés la plantilla. Ho ha fet a bon nivell. Es preveu que arribi als 8 de final contra el Nàpols i també s'ha exercitat amb el grup Íñigo Martínez, que encara al tram final de la seva recuperació. Avui parlava Xavi en roda de premsa, un Xavi que ha estat molt sincer i que ha posat en valor la unitat del vestuari.
I tot futbolistes que m'han fet emocionar, amb trucades, amb missatges, amb paraules, crec que la resposta és espectacular i, de fet, a l'anunci meu de que deixo a final de temporada és per això, és perquè la reacció sigui positiva pensant en el club. Jo sóc culer, els he dit als futbolistes.
Interessants les justificacions que ha donat en aquesta roda de premsa, explica els motius pels quals marxa.
Tengo la sensación que haga lo que haga y diga lo que diga no es suficiente y por eso mi marcha, decidida antes de cuando empezó la temporada. Tengo esa sensación de que no me van a comprar nada.
El míster no descarta tornar al Barça si se li proposa, ja que diu que és un home de club.
Atenció, perquè encara en futbol a la Lliga Espanyola, segons explica el Diari Esport, el jugador del Girona, Jan Couto, interessa el Real Madrid per substituir a Carvajal.
Sí, el Diari Marca, però, apunta que Carvajal renovarà un any més fins al 2026 i, de fet, AS diu que cap jugador important vol sortir del Girona, en aquest cas pel bon moment de l'equip i, com a mínim, aquest mercat d'hivern. Un altre nom que està sobre la taula del Madrid és el d'Alfonso Davies, lateral del Bayern de Múnich, també pretès pel City de Guardiola, tot a dos dies del tancament del mercat de fitxatges que enguany Espanya s'allarga un dia més, fins la mitjanit del 1 de febrer.
I ja coneixem també avui els horaris de la jornada 26 de Lliga, que es disputarà d'aquí un mes aproximadament.
Barça i Getafe jugant a Montjuïc dissabte 24 de febrer, a un quart de 5 de la tarda. El Girona tancarà la jornada dilluns contra el Rayo Montilivi a les 9, el seu màxim rival pel títol. El Madrid juga diumenge a la mateixa hora, 9 de la nit, contra el Sevilla. Segona, l'Espanyol visita Ipurua dissabte 24 de febrer a dos quarts de 7 del vespre i l'Andorra juga al camp del Llevant el mateix dia a les 9 de la nit.
I més en renou del cas Negreira, el president de la Lliga, Javier Tebas, ha concedit una entrevista al diari El Mundo en què creu que el Barça va intentar influir sobre els ascensos i descensos dels àrbitres a través de Negreira.
Sí, creu que si algun club actual pagués diners al número 2 dels àrbitres se li obriria un expedient i perdria la categoria. En aquesta entrevista, Tebas ha tornat a carregar contra la Superliga. Creu que és un model que menteix i que vol acabar amb l'actual i avança que si la nova competició prospera, ell dimitirà. També ha estat molt crític amb l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, diu que el va amenaçar abans de ser president, que no estava capacitat per dirigir la federació i que el temps l'ha donat la raó a Tebas.
Últim apunt de futbol abans de canviar d'esport. Bones notícies, Pol, per a Alexia Putellas.
Que ha tornat a entrenar i sembla que cada cop està més a prop de tornar a disputar partits amb el Barça femení. Putellas va notar molèsties al genoll el novembre passat, el maig contra el Benfica, i des d'aleshores ha viscut setmanes d'incertesa i una artroscòpia, però ara sí sembla que veu la llum al final del túnel. Recordem que la futbolista va estar 10 mesos de baixa l'any 2022 per un trencament del lligament creuat anterior del genoll esquerre.
Ara sí, en bàsquet, Marc Gasol aviva el rumor sobre una possible retirada del bàsquet.
El jugador ha penjat un vídeo a les seves xarxes socials on es pregunta què és el que ha de fer a partir d'ara.
M'està costant molt més del que jo esperava prendre la decisió. Quan t'hi poses i ho tens davant, no és tan senzill.
Mark, what are you gonna do now? And what's next?
L'ara president... Aquest és el dubte. What's next? L'ara president del bàsquet Girona té dues opcions, o tornar a vestir-se de curt per un Last Dance o dia 10 definitivament a les pistes. Tot apunta que demà podria anunciar la decisió.
Mentrestant, Ricky Rubio ha tornat a jugar bàsquet més de mig any després.
Ho ha fet entrenant a les ordres de Roger Grimau al Palau Blaugrana. Rubio torna a sentir-se jugador de bàsquet després d'aturar la seva carrera esportiva a l'estiu per cuidar la seva salut mental. L'hem pogut veure entrenant al tir amb els seus companys. De moment, el base s'incorpora a la disciplina d'entrenaments del club a l'espera de decidir què fa amb el seu futur professional. En una entrevista al mitjà The Athletic, no tanca la porta a tornar a jugar partits, però admet que encara s'està recuperant dels fantasmes del passat.
D'altra banda, la penya rep avui a dos quarts de nou del vespre la visita del Hapoel de Tel Aviv amb l'objectiu de classificar-se pels vuitens de finals de l'Eurocopa.
Sí, els catalans arriben a aquest duel capdalt després d'encadenar 7 victòries en els últims 8 partits a la màxima competició continental. Per la seva banda, la Hapoel de Tel Aviv, segona a la taula amb 11 triomf, es troba a una victòria més que la penya, que en té 10 i buscarà fer un pas de gegant i tancar directament el passi a quarts, pel que fa en aquest cas el partit d'avui. Durant tindrà les baixes confirmades de Vives, Andrius i Allen.
I acabarem amb un apunt de tenis, amb una revelació. L'extenista i entrenador de Rafa Nadal, Carlos Moyà, ha explicat el calvari del manacorí per tornar a competir.
Sí, Nadal es va lesionar, recordem, a principis del 2023 i no ha pogut competir de nou fins aquest mes de gener. Moyà ha explicat en una entrevista a Punto de Break que va ser una recuperació molt, molt complicada i que el tenista era incapaç de jugar 15 minuts amb Moyà sense acabar el terra pels dolors que patia. L'entrenador narra que formava part del pla de recuperació, però que va haver-hi dies de dubte sobre si podria o no Nadalment finalment aconseguir-ho. Això sí, va tornar a l'acció el mes de gener, en aquest cas del 2024, i ara afronta l'ATP de Doha aquest proper mes de febrer.
Estel migdia.
Últim minut per a la cultura. Avui l'obrim a les llibreries. El músic i escriptor Ramon Gené ha guanyat el 44è Premi Ramon Llull amb el llibre La història d'un piano.
És una història de redempció gràcies a la música, gràcies a un instrument que és el piano, és el meu piano, no? i és la història de tots els que hem viscut al voltant d'aquest piano, que va ser construït l'any 1915, que quan vaig comprar estava en molt mal estat, però que el dia que vaig restaurar vaig descobrir que guardava un secret dins seu.
Una novel·la que, segons ha explicat avui el seu autor, barreja ficció i realitat.
Sí, el protagonista del llibre descobreix un secret ocult en un piano molt especial que troba en una botiga del barri de Gràcia i que el portarà a recórrer la història d'Europa del segle XX. La novel·la es publicarà el 6 de març.
Moltes felicitats per tant a Ramon Jané per aquest premi guanyat. Avui, en música, el Festival Alma, que es fa al Poble Espanyol de Barcelona, i actuaran el dia 10 de juliol els australians de Cat Empire. Anotin, es posen a la venda aquest divendres a les 10 del matí.
La banda, fundada l'any 1999, arriba a Barcelona per presentar el seu últim disc i repassar els temes més icònics de la seva carrera.
Doncs amb això acabem. Nosaltres tornarem demà al punt de les dues, molt pendents aquesta tarda dels butlletins informatius del que passi al Congrés dels Diputats amb aquesta llei d'amnistia. L'actualitat al minut aquí a Ràdio Estel. Tornem demà, que vagi bé, bona tarda.